Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. És tan considerable la distància que separa el Barça del Girona i el Real Madrid que s'ha de confiar en els missatges de Xavi de Laporta de que aquesta distància encara és remuntable. Això passa per no cometre més errors. Per tant, avui està prohibit, no, prohibidíssim fallar contra el CUE per com a mínim arribar a les festes amb certa esperança. Però atenció, que el Barça afrontarà el partit d'aquesta tarda amb dues baixes molt importants. La de Pedri, que sembla que no és gran cosa, però preocupa aquesta nova lesió per la reiteració. Pedri, que és un futbolista que sempre aporta llum i clarividència al joc de l'equip, però més important encara és la baixa de De Jong. La millora en el joc del Barça en els últims partits, per mi, té relació directa amb la presència de l'holandès a la sala de màquines, convertit en director d'orquestra, sempre una orquestra més afinada quan està ell al camp. Aquestes baixes podrien fer tornar a Oriol Romeu a l'11 inicial, després del catastròfic partit que va fer a Anvers. Pot ser avui, per tant, un bon dia per redimir-se, per recuperar confiança i per recuperar-lo per la causa. Si li toca jugar, tant de bo li surti un bon partit. Barça-Almeria a les 7 de la tarda. La jornada d'avui es completa amb l'Atlètic Club Les Palmes i el Villarreal Celta, els dos partits a 9:15 del vespre. El tiempo de juego a la COPE arrenca a les 7 de la tarda. Ahir l'Atlètic de Madrid no va passar de l'empat a 3 davant del Getafe, un partit marcat per l'expulsió de Savic a la primera part. Debut amb victòria de Quique Sánchez Flores a la banqueta del Sevilla, va guanyar 0-3 a Granada. També ahir Rayo 0 València 1. Recordo que el Real Madrid i el Girona juguen demà. Tenim Betis Girona a la tarda, després escoltarem a Mitchell, que ja ha parlat aquest matí, i a la nit el Real Madrid visitarà a l'Alavés amb moltes baixes en defensa. A segona divisió, nova ensopegada de l'Espanyol, 3-3 contra el Burgos. Els de Rami sempre van anar a remolc al marcador, una vegada més molta fragilitat en defensa i un futbol molt pobre en l'elaboració. A veure com va la jornada, ara mateix està l'Espanyol a un punt de l'ascens directe, però els tres de dalt, el Leganés, el Valladolid i l'Sporting de Gijón, han de jugar encara els seus partits. Encara pitjor li van anar les coses a l'Andorra, que va perdre 2-0 al camp del Racing de Santander. El Manchester City i el Fluminense jugaran divendres a la tarda a la final del Mundial de Clubs. El City li va guanyar a l'Urawa Reds japonès per 3-0 i ja que estem en futbol internacional, patacada del Nàpols a la Copa Italiana. Va perdre 0-4 davant del Frosinone i cau eliminat de la competició. En bàsquet, mal partit del Barça a Berlín. Va caure a la pista de l'Alba 74-70. L'Alba era el cuer de la lligueta. Molt irregular està l'equip de Grimau. Avui juga la penya, partit d'Eurocup a Lituània. I hi ha polèmica amb la seu de la final de la Final Four de la Champions de Futbol Sala, que és Erevan, Armènia. Cap dels quatre participants, ni el Barça, ni el Palma, ni l'Sporting de Portugal, ni el Benfica, volen jugar allà. Normal, són tots de la península i s'emporten a la final a més de 4.000 quilòmetres. Manen els diners, com gairebé sempre. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Miguel Rico i el Jacinto Vicente i les preguntes del dia Esports COPE que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, us preguntem si posaríeu avui de titular a Oriol Romeu. Heu votat que sí al 40%, que no al 60%. En clau espanyol, quina línia reforçaríeu abans, la defensa o al mig del camp? Ho teniu claríssim. La defensa, al 84%, al mig del camp només al 16%. I en clau Girona, us preguntem avui quin dels tres centrals ho està fent millor. Heu votat per David López al 30%, per l'Eric García al 26%, guanya Daily Blind amb el 44% dels vots. Marc Paires està al control de so, Edu Badí a la producció, us parla Joan Batllori, passen 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Nadie se ha ido de aquí sin encontrar su deseo.
¿Te has enterado? Hay un lugar mágico en el que los deseos de todo el mundo se cumplen. Solo tienes que visitar El Corte Inglés y descubrir cuál es el tuyo de verdad.
Esta Navidad descubre qué deseas en la planta 2.5 del Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Comença avui a bon ritme, això. A veure si el Barça ens ofereix bon ritme també en el partit que té aquesta tarda a partir de les 7 a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Barça-Almeria. L'última hora dels Blaugrana amb l'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Avui prohibit fallar, no prohibidíssim, eh?
Sí, no hi ha marge d'error, eh? Després de 3 partits sense conèixer la victòria, 2 derrotes i un empat, Xavi està obligat a guanyar per passar uns Nadals tranquil i per sumar aquests 3 punts que mantinguin el Barça amb opcions a la Lliga per aconseguir una remuntada memorable. Ara està molt complicat amb el Girona a 9 punts i el Madrid a 7, tot i que Laporta està convençut de que els dos punxaran i també patiran una davallada que coincidirà, segons el president, amb un Barça que millorarà futbolísticament i tindrà més continuïtat. De moment, el que sap Xavi és que avui ha de guanyar sí o sí a l'Almeria. El curs passat el Barça va perdre 1-0 al camp del conjunt andalús i, en paraules de Xavi, en el pitjor partit de la temporada. Era el febrer d'aquest 2023.
Avui el Barça té diverses baixes, Helena, 2 de molt importants al mig del camp. Pedri, ens haurem d'aturar aquí perquè preocupa sobretot per l'historial de lesions que arrossega, i després, per mi, la baixa de Frenkie de Jong per sanció a mi em preocupa perquè jo crec que la millora en el joc del Barça en els darrers partits té directament a veure amb la presència de Jong a la sala de màquines.
Et preocupa a tu, li preocupa a Xavi i li preocupa a Laporta. Per tant, avui el Barça estarà obligat a recomposar el mig del camp. Després que farem la Loto Xavi, ja et dic una mica el que prevec, perquè jo no descarto que entri Rafinha i continuï Oriol Romeu a la banqueta. Veurem si es confirma. En el cas de Pedri, és la mala notícia, sens dubte. S'ha tornat a lesionar, no és greu. El comunicat del Barça diu que es tracta d'una petita lesió muscular per un cop que va patir a l'entrenament. No donen més detalls. Us podem explicar que la petita lesió muscular de Pedri és el quàdriceps dret, el mateix que l'ha tingut gairebé 2 mesos i mig de baixa aquest inici de temporada, des de l'agost al 24 fins al 4 de novembre, i l'ha obligat a perdre's 12 partits. En principi, es parla de 3 setmanes, per ella la presència de Pedri a la Supercopa d'Espanya Aràbia Saudí. Pel camí, no hi serà contra l'Almeria, l'amistós a Dallas, a Les Palmes i a la Copa del Rei a Barbastro. Ja et dic que es parla 3 setmanes, però els antecedents de les lesions musculars de Pedri obliguen a anar amb molta cautela a l'hora de donar pronòstics, així que ja veurem. Hem de dir que Pedri s'ha lesionat el quàdriceps 6 cops en les últimes 3 temporades. S'ha perdut 69 partits entre Barça i selecció per aquest problema muscular, i des que va arribar al Barça, Pedri s'ha perdut 69 partits per lesió. La primera temporada és l'única que no es lesiona, les altres 3, fins ara, no ha estat disponible al 41% dels partits entre Barça i Espanya.
Sí, sí, són terribles aquestes dades. Escolta, com resolem les absències de Pedri i de De Jong al mig del camp? A veure, Loto Xavi.
Doncs jo crec que pot formar un mig del camp amb Gundogan, Fermín López i Rafinha. Veurem,
eh? Rafinha al mig del camp.
Sí, ja l'hem vist en alguna ocasió, i a dalt la davantera, Lamine Yamal, Lewandowski i Joao Félix. Ja. Ho dic perquè a mi em preocupa l'estat d'Oriol Romeu i el seu rendiment. És veritat que si en un partit podria jugar i treure's una mica, doncs aquestes males sensacions seria avui contra l'Almeria, però ja et dic que no descarto veure Rafinha al mig del camp. Per tant, la meva Loto Xavi, que és una mica arriscada, és Iñaki Peña en porteria, Cancelo, Araujo, Christensen i Valde en defensa, Gundogan, Fermín i Rafinha, Lamine, Lewandowski i Joao Félix.
Molt bé, a veure què fa Xavi, després cap a Dallas. Helena, quan acabi el partit, eh?
Després cap a Dallas. Déu-n'hi-do, l'agenda de l'equip, perquè volaran aquesta mateixa nit als Estats Units per disputar l'amistós a Dallas, al Cotton Bowl Stadium, que reportarà 5 milions d'euros al club. S'ha de dir que està previst que viatgin tots els disponibles i que els futbolistes no cobren cap prima per anar-hi. Laporta no viatges, queda a Barcelona per estar pendent de la sentència de la Superliga que sortirà demà. Demà el Tribunal de Justícia de la Unió Europea emetrà el seu veredicte. Laporta és optimista, creu que serà favorable, que posarà fi al monopoli de la UEFA i que, per tant, permetrà tractar la UEFA d'igual a igual, no d'amo a subordinat, com ha estat fins al moment. Una agenda apretada de la porta, perquè avui tenia un acte amb la Fundació a l'Auditori, i ahir sopar amb Pini Zahavi, que és el representant de Lewandowski al Botafumeiro, 3 hores de sopar, després la gent va sortir, allà estava el Víctor Navarro i va confirmar al micròfon de la COPE que el davanter polac, que el davanter polonès es quedarà al Barça.
Perfecte, doncs res, Condis, ens veiem d'aquí una estoneta a l'estadi.
Perfecte. Adéu, bona
fins
tarda.
Adéu. Ara volem saber com està el rival, que avui visita l'estadi olímpic de Montjuïc, el cué de primera divisió, que és l'Almeria. Jordi Folqué, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, a nivel de números ya vemos cómo está la Almería. Colista, todavía no ha ganado ningún partido, pero más allá de eso, que los números son los que son, Jordi, me gustaría que nos contaras un poco cómo está el equipo de espíritu, de sensaciones, de ánimos.
Pues la verdad es que hasta el domingo contra el Mallorca, los últimos partidos de la Almería estaban dejando, a ver, sin victoria, pero mejores sensaciones. El empate contra el Betis, los últimos 60 minutos contra el Atlético de Madrid, que la Almería incluso en el Metropolitano dispara a puerta 19 veces y al final no pudo empatar. Y contra la Real Sociedad, hasta el minuto 89 de gran empate 1, al final perdió la Almería 1-3. A eso se agarraba la Almería, pero es que el partido del domingo contra el Mallorca fue entre lamentable y bochornoso, porque la Almería daba la sensación de que el Mallorca, que tampoco es que vaya para tirar muchos cohetes, dominó el partido como y cuando quiso. Y el partido fue 0-0 porque el Mallorca demostró por qué también tiene problemas a nivel ofensivo. Y eso ha sido lo que ha pegado un bajón a la Unión Deportiva Almería, y pensando ya pues que en el mercado de invierno casi que no se va a tocar mucho, no se va a gastar mucho, porque ya se está pensando, se tiene asumido que la próxima temporada el equipo estará en segunda división.
Sí, por eso te lo preguntaba, Jordi, porque yo el partido contra el Atlético de Madrid lo vi entero, y es verdad que el Atleti al principio domina, se pone 2-0, pero luego en la segunda parte, a mí el Almería me gustó mucho, hizo un muy buen partido.
Sí, a nivel, por ejemplo, de remates, solamente el Real Madrid hizo más que la Unión Deportiva de Almería en el Metropolitano esta temporada. Y al lanzarle al Atlético en su campo 14 córner y rematarle a puerta 19 veces y 8 de ellas entre los tres palos, no es muy sencillo. Por eso la Almería se agarraba a que eso se tenía que demostrar contra el Mallorca, y fue todo lo contrario. No hicieron absolutamente nada, y por eso digo que el bajón, más que a nivel deportivo, fue a nivel anímico. Es decir, cuando hemos tenido que ganar, no lo hemos hecho, ¿no? Yeah. Y no se puede agarrar a Almería absolutamente ahora mismo a nada, ¿no? Porque después de la victoria del Sevilla, pues otra vez a 9 puntos, que pueden ser más.
Ya. Yeah. Hoy estamos hablando de las bajas del Barça, que son importantes, pero el Almería viene con bajas también, Jordi.
Sí, las que vienen prácticamente toda la temporada, ¿no? El Almería se gastó 15 millones de euros en fichar a Luis Suárez y a Irene Coné. Y uno se lesionó cuando marcó 3 goles contra el Granada, y el otro se lesionó con su selección. Es decir, los 2 delanteros centros que debería tener el equipo, que en la media se gasta 15 millones de euros en ellos, pues los 2 están lesionados de larga duración, ¿no? Y eso es la remora que está teniendo el equipo. Además, también Marc Huil, que se gasta en la Almería en verano 5 millones de euros por un lateral derecho, y se lesiona a principios de temporada y hasta mitad de enero no va a estar. Es decir, también ha tenido mala suerte en ese aspecto. Y el último partido, pues Melero, el problema es que está teniendo en el sólido durante toda la temporada, otra vez recayó, y la lesión también de Lucas Robertone, aunque forzó la quinta amarilla para no estar contra el Barça esta tarde. Así que las dos más importantes, digo, porque han sido jugadores destacados de la Almería, Melero y sobre todo la brújula, ¿no? Que es el caso de Lucas Robertone, que está jugando de 5 esta temporada y que está siendo pues de lo mejorcito de la Unión Deportiva de Almería.
¿Qué 11 puede sacar, por tanto, Garitano hoy?
Pues si no hay muchos cambios, es decir, si hace un 11 más o menos tipo, yo creo que Luis Maximiano estará en la portería, el lateral derecho para Alejandro Pozo, el lateral izquierdo para Sergio Aquiemé. Yo creo que va a seguir con los 3 centrales, Chumi, César Montes y Edgar González. Por delante de ellos, doble pivote para Baba y para Dion López. En la de enganche estará por una banda Sergio Arribas y por la otra Adrián Barba, y arriba como delantero centro me imagino que será Leo Batistao. digo, el 1-11 con un cambio solamente, el de la ausencia de Robertone por la entrada de Baba, se hace un equipo normal, pero claro, después del otro día, que también sacó este 11, nadie demostró que debería jugar esta tarde contra el Barça.
Bueno, a ver cómo se da hoy. Jordi, gracias por la información, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Chao, hasta luego. 3:19, en un minut, protagonista per parlar d'aquest Barça-Almeria.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso, este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Los Idus de Enero de Javier Negrete nos lleva a vivir 24 trepidantes horas en las calles, las domos y los suburbios de Roma. En medio de conspiraciones, traiciones y avisos de los dioses, nacerá el futuro general Quinto Sertorio y el destino de la República afrontará un giro irreversible. Los Idus de Enero, la nueva novela de Javier Negrete, el mejor regalo para estas Navidades.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les 3:20. Hi ha un capítol molt recordat en la història dels Barça-Almeria, que va ser aquell marcatge individual que li va fer Chico a Xavi. El va perseguir pràcticament per tot el terreny de joc, fins a la dutxa, pràcticament. Tenim a José Manuel Flores Moreno. Chico, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien, hombre, y muchas gracias por atendernos, que te pillamos de intensivo haciendo curso de entrenador en Madrid estos días, ¿no? ¿O qué?
Sí, bueno, lo primero, encantado, un placer. Saludo a toda la gente de Barcelona y sí, ahora justo... me coges por aquí, por el Madrid, por la Federación Española, con el curso de entrenadores.
Muy bien. Aunque tú ya llevas tiempo entrenando ahí con diversos equipos ahí en el Almería, ¿no, Chico, o qué?
Sí, ya es mi tercer año como entrenador en la escuela de la Almería. Bueno, dos años como segundo, como entrenador asistente en el filial y ahora justo en el Juvenil División de Honor.
Muy bien, os seguro que se aprende mucho ahí en ese curso, Chico, y seguro que uno ha aprendido mucho a lo largo de su carrera de todos los entrenadores que ha tenido también, ¿no, Chico? ¿Te ha marcado alguno especialmente, Chico, de los que has tenido? Que te digas, bueno, a mí me gustaría parecerme sobre todo a este.
A ver, sí que tú, aunque tengas tu el día de mañana quieras tener tu licencia, tu idea, tu modelo de juego y demás... Pues bueno, te fijas en todo lo que han sido para ti tantos entrenadores y bueno, he tenido muchísimos, pero sí que podía destacar algunos más que otros, pues bueno, por el hecho caso de con algunos trabajar más tiempo, con otros también un poco por su forma de trabajar y bueno, te diría, por ejemplo, en primer lugar, que estuve 6 años trabajando con él, un año en Mallorca, 2 en Swansea y 3 en los países árabes, en Qatar con Michael Laudrup. Me parece un gran entrenador, una gran persona, aparte de todo lo que conocemos de que fue de futbolista y la verdad que creo que es el entrenador que más me ha marcado. También te podría poner nombres como Pep Guardiola, que hoy en día pues es mejor entrenador mejor entrenador del mundo con todo lo que ha conseguido y en diferentes equipos, diferentes ligas. Lo tuve en el filial del Barcelona, el Barcelona B, sí. su primer año, con Tito Vilanova de segundo entrenador y un cuerpo técnico genial y espectacular. Y bueno, también he tenido a otros entrenadores. Justo también he tenido a Juan Malillo, que es su segundo entrenador en el City. He tenido también entrenadores como Joaquín Caparrós. Y bueno, como digo, de todos los entrenadores siempre he intentado adquirir sus conocimientos y beneficiarme un poco de todo lo positivo de ello.
Siempre te recordamos aquel famoso marcaje que le hiciste a Xavi en su momento cuando jugabas en el Almería, Chico. No sé si algún día se puede repetir ese duelo de banquillos, con Chico en un banquillo y Xavi en el otro. No estaría mal, ¿no?
Bueno, Xavi ahora está en uno de los mejores equipos del mundo, como es el Fútbol Club Barcelona, una asistencia máxima a nivel mundial y bueno, no sé si el día de mañana se puede dar o no. Y bueno, con Xavi pues, tenemos mucha amistad, somos muy amigos y no hay ningún problema de aquello del marcaje. Más sí que es cierto que a todos los lugares donde hemos ido después de que se diera esa situación, sí que, no, que nos han preguntado siempre, claro. Pero bueno, siempre lo recordamos, tanto él como yo lo recordamos más como una anécdota de ese partido, que al final era algo que encomendó el trabajo que encomendó el entrenador que tenía yo en ese momento y bueno...
Era Hugo Sánchez, ¿no? Pues, era Hugo Sánchez, ¿no, chico?
Sí, correcto, en esa época era Hugo Sánchez.
Bueno, a ver cómo se da hoy el partido. Chico, el Barça con necesidad porque... se le están escapando el Madrid y el Girona, y el Almería, pues no te digo nada, colista, todavía no ha conseguido ninguna victoria en lo que va de temporada.
Sí, bueno, son dos situaciones a lo mejor no similares, pero sí que es cierto que uno por la parte de arriba y otro por la parte de abajo, pues necesitan los puntos. Al final, como siempre, visitar al Barcelona en su casa, siempre una de las salidas más complicadas de la temporada. Sí que es cierto que ahora mismo Real Madrid y Girona, pues, y claro que tú al ir por detrás, pues tampoco puedes fallar, pues, porque al final la brecha de puntos se te abre. Por otra parte, está mi club, la Unión Deportiva Almería, que la verdad que este año no está saliendo las cosas como nos gustaría. Solo se ha conseguido puntuar 5 empates, 5 puntos en toda la liga. Los jugadores, el cuerpo técnico y demás, les gustaría, siempre han mejorado mucho. Se ha visto una mejora muy buena a nivel de grupal, de equipo, a nivel deportivo, a nivel emocional, pero sí que es cierto que al final le toca un poco a todos los resultados. Se trabaja, se hacen cosas buenas y al final pues no consigue esa victoria que se quiere y no se sabe cuándo llegará. Ahora la salida es muy complicada. Ojalá se pueda intentar dar la sorpresa en Barcelona, pero bueno, es complicada, que sea realista y complicada, pero bueno, yo creo que los dos equipos irán desde minuto uno a por la victoria. Un bonito duelo, la verdad.
Muy bien, chico. Oye, termino preguntándote por el Barça, que va a tener que mejorar en esta segunda mitad de temporada si quiere pelear por todos los títulos, porque ha perdido un poco la consistencia defensiva que tuvo el año pasado y que le llevó a ganar el título de Liga, y le está costando hacer gol. Si quiere aspirar a todo, va a tener que mejorar.
Bueno, yo siempre... al Barcelona, pues lo he visto, yo jugué allí en su momento en el filial, tuve una temporada también, la temporada que estuve mucho tiempo actuando, entrenando en el primer equipo y tal, y aparte al año siguiente, justo que subió Pep Guardiola, que consiguió el sextete, para mí desde hace muchísimo tiempo siempre lo he visto a nivel de juego, de modelo, de posición de balón de un equipo que propone y demás, siempre me ha parecido el mejor o de los mejores equipos del mundo. Ahora a lo mejor no está consiguiendo lo que quiere a nivel de ofensivamente y defensivamente, pero bueno, el Barcelona siempre sale adelante, es un rival siempre claro a ganar la Liga, al final siempre están ahí Real Madrid y Barcelona, y nunca va a bajar los brazos. Además tiene un gran equipo, tiene un gran entrenador, un gran cuerpo técnico, y seguro que estará hasta final de Liga peleando por todos los títulos.
Fenómeno, chico. Oye, te agradezco mucho que nos hayas atendido, que sé que tenéis un horario muy intenso ahí en el curso. Muchas gracias y te mandamos un abrazo,
Nada, gracias a vosotros y un saludo muy grande a todos vuestros oyentes.
Muchas gracias. Hasta otra. Ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Adeu 2023, almenys pel Barça a la Lliga. Demà serà pel Girona o el Real Madrid. L'any 2023 va començar de manera excel·lent pel Barça. A mitjans del mes de gener va donar una lliçó al Real Madrid guanyant la Supercopa d'Espanya, i avui, 20 de desembre, la imatge de ser de victòria en Lliga, l'últim partit de l'any. El 23 el Barça ha aconseguit la Lliga. Avui està a 9 punts del Girona i 7 del Real Madrid. Avui, per tant, s'ha d'acabar l'any sumant 3 punts que poden servir o no per la remuntada de la que parlava ahir el Xavi. per remuntar el Barça no ha de fallar i esperar que fallin els demés, si no, mai avançaràs posicions. El fruit del treball que puguis fer ja no depèn de tu mateix. Per cert, un joc per acabar la imatge d'avui. Si tu vas pel darrere del segon a la classificació, si el passes, on et col·loques?
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. 3:29. Doncs vinga, anem amb el Girona i amb el Real Madrid. Primer el Girona, amb el líder, Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Que demà té un altre repte.
Sí, el Betis, partint d'aquesta primera posició, vol mantenir, ara escoltarem el discurs de Mitchell, el tècnic del Girona, mantenir aquesta primera posició, el liderat en solitari, però primer tres noms propis. Stuani, que torna després de complir sanció al partit de dilluns passat davant l'Alavés. Sigankov, que es manté fora per lesió, tampoc va estar a la convocatòria del partit davant el conjunt vitorià. I David López, que és notícia a les últimes hores perquè ha ampliat el seu contracte amb el Girona fins al 2026. Dit això, avui el discurs de Mitchell, que ja té molt present la paraula Europa en el seu discurs en les prèvies, sobretot en les prèvies dels partits, passa per intentar injectar una dosi, si és que la necessita la plantilla, d'ambició. Anem a escoltar el primer document que hem rescatat de la roda de premsa del tècnic del Girona.
Nosaltres estem fent una puntuació espectacular, bueno, de guanyar la Liga, però hem de continuar. Si no, serà impossible estar a dalt del tot. És espectacular que el Betis esté per sota 17 punts.
És a dir, elogis cap al rival, un equip fet per estar a Europa i que està a 17 punts de distància. Elogis pel rival per posar en valor el que està fent el Girona. I després, dins d'aquesta ambició ja present a la sala de premsa de Montilivi, i òbviament al voltant de l'equip i dins el vestidor, vol tancar el 2023, és l'últim partit, com a líder de primera.
Estem ara en una molt bona posició, estem fent les coses molt bé i volíem fer un pas endavant i finalitzar l'any de la millor manera, que és líders i guanyant. Per això penso que és un partidàs i volíem fer les coses molt bé, perquè no necessitem per guanyar.
Es tanca el 2023, futbolísticament parlant, que serà recordat, per exemple, per la primera vegada que el Girona, la història primera, es va situar líder després de guanyar en un partit també entre setmana a camp del Villarreal. I veurem què passa, perquè quedarà una jornada per tancar la primera volta i, òbviament, aquest títol honorífic de campió d'hivern també està envoltant el partit de demà i aquesta jornada entre setmana. Demà en parlarem amb més detall, però recordo que hi ha una baixa significativa al Betis. El Betis de Pellegrini no tindrà demà a Isco.
Sí, baixa molt important pel Betis. Primer jugarà el Girona a les 7 de la tarda i després a la nit ho farà el Real Madrid al camp de l'Alavés. Gil.
Sí, senyor, per tancar la jornada. Un Madrid que ha donat o ha vist avui la roda de premsa d'Ancelotti amb la pregunta del milió de dòlars. Què fem amb les lesions a l'eix de la defensa? No està presa la decisió ni de fitxar ni de no fitxar. S'avaluarà en properes dates i si a Tchouaméni de moment li toca tapar emergències a l'eix de la defensa, les haurà de tapar el migcampista francès recentment retornat a l'activitat. Demà, Kepa serà el porter titular, ho ha confirmat l'italià, un Ancelotti al que no li sembla greu el que va fer Jude Bellingham al partit contra el Villarreal de tirar la gent a sobre de Figueroa Vázquez, fet que li hagués costat la segona groga. Recordem-ho al jugador anglès. Del tema dels àudios del VAR, Ancelotti passa.
Yo no veo pequeños detalles que creo que no es bastante curioso. Nada más, a mí no me importa lo que es, los árbitros hablan durante el partido. Creo que justo que termine el 2023 para el 2024 desearle todo lo mejor y que se equivocan lo menos posible. O por lo menos del 2023.
No sé si hi havia ironia en aquest tram final.
Una mica sí, jo crec.
Una mica sí, com que cauen a la Daimendi de la convocatòria, entren els joves del filial Raúl Asencio i Vinícius Tobias.
De seguida el debat.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para ya. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistics, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistics, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistics.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Segur que el Barça-Almeria d'aquesta tarda passa millor amb unes bones empanades al costat. Tío Bigotes celebra 14 anys en la franquícia d'empanades més gran de Barcelona. Per això volen celebrar les festes amb la nova superpromo en empanades a només 1,80 amb el pack de Déu. Perquè per Tío Bigotes el més important no és que vinguis, sinó que tornis. Disfruta del millor futbol sense preocupacions amb l'autèntic sabor d'Argentina. Tío Bigotes.
Hi ha trens que només passen una vegada a la vida. I ara, a més, et surten de franc. Subscriu-te a l'edició digital del periòdico per només 40 euros i emporta't de regal 2 bitllets d'AVE o llarga distància on vulguis i per quan vulguis. No els deixis passar. El periòdico. Entendre-hi més.
Vinga, anem al debat amb el Miguel Rico. Hola, Miguel, bona tarda.
Bona tarda, vinga.
Bona tarda, i amb el Jacinto Vicente. Hola, abogado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, buenas tardes. Miguel, avui, no cal dir-ho, prohibidíssim fallar. Visita l'Estadi Olímpic de Montjuïc al CUE, no es pot fallar.
No es deu fallar, perquè això de prohibir és una paraula molt gruixuda, però en principi el que hem d'esperar és una millora substancial en el joc del Barça, tot i que si tingui aquestes baixes sensibles de Pedri i de Jong al mig del camp, però l'Almeria és el cue de la Lliga amb moltíssima diferència i el Barça, tregui l'equip que tregui, en principi ha de guanyar un partit. No diré en comoditat, perquè jo també soc dels que no entenc que no hi ha cap partit fàcil, que tot hem de treballar, però és imprescindible guanyar. No es pot quedar l'equip i l'afició amb el dubte d'un resultat negatiu durant l'aturada de Nadal.
Sí, seria mortal. Ara us preguntaré com creieu que s'han de cobrir aquestes dues baixes importantíssimes que té el Barça al mig del camp, Pedri i De Jong. Però abans, Jacinto, os quiero preguntar si compartís el optimismo de Laporta i Xavi sobre el tema de la Liga. Si crees que todavía es remontable el tema.
No.
Pues
primero, por el nivel de juego del Barça. Segundo, porque la diferencia...
Pero eso puede cambiar, puede ir a mejor, ¿no?
Espera que voy.
Vale.
Segundo, por el nivel de... por las puntuaciones de Girona y Real Madrid, que le sacan 9-7 puntos.
Sí.
Tercero, porque en el caso concreto del Real Madrid, ya lo he dicho muchas veces, su calendario en la segunda vuelta es facilísimo. O sea, tiene todos los partidos importantes en casa. Pocos, el mes de febrero, que podría entrar en conflicto con Champions, todos los partidos en Comunidad de Madrid, o casi todos... con lo cual el Barça este año no tiene el comodín que utilizó el año pasado de, al haber quedado eliminado de Champions y de Euroleague, poder centrarse en la Liga, con lo cual mi opinión es que no, que mejore el nivel de juego. Y luego hay un último factor, que es el caso Negreira y la presión sobre el mundo arbitral, que yo creo que este año estamos viendo pues muchísimas jugadas, minuto 90, descuentos, posibles penaltis, no penaltis, que podemos discutir. Pero yo creo que, sobre todo fuera de casa, con marcador ajustado, no va a haber ningún árbitro que le pite un penalti de uso a Barcelona por la propia presión, porque a nadie le interesa, ni a Liga, ni a Federación, ni a los árbitros, empezar a oír lo de Negreira.
Hmm.
Y cuando me dejes sobre el mundo arbitral, te comentaré una noticia.
Bueno, pues déjame preguntarle a Miguel y luego me lo comentas. A ver, Miguel, ¿una mica més optimista o tanquem ja la barraca? Amb aquest panorama que ha pintat el Jacinto.
Jo vaig néixer plorant i des d'aquell mateix moment sóc bastant pessimista amb tot. Sobretot quan no tinc circumstàncies ni arguments que em facin canviar d'opinió. Tant de bo estigui equivocat i tant de bo els optimistes tinguin la raó i tot això millore de manera radical fins al punt de poder guanyar la Lliga i o la Champions. Però jo particularment sóc pessimista.
Abogado, somos todo oídos.
No sé si lo habéis comentado ya, igual sí, pero por si lo habéis comentado, pues simplemente lo ratificaré lo que habéis dicho. Pero bueno, es algo no anecdótico, pero yo creo que es algo que ya tocaba. Simplemente comentaros que por mis contactos en el mundo arbitral, que sabéis que me ha tocado llevar algún tema, os puedo decir que no puedo deciros si es un grupo de árbitros o este es el propio comité técnico de árbitros, pero hace unas dos semanas se denunció a Real Madrid Televisión.
Creo que sí se ha comentado. ¿Te suena a ti, Miguel, o no?
No, pero no. También soy pesimista.
Ya.
No, bueno, las consecuencias yo creo que van a ser mínimas, pero al menos
para eso de
y a la hora de que, o sea, no hablo de denuncia, en principio no hablo de denuncia penal, sino que hablo de denuncia a nivel interno, o sea, de lo que es comités federativos, las consecuencias podrían ser las más graves, que no van a producirse, ya lo digo, pérdida de puntos, descenso, nada de eso va a pasar, lo normal es que cabe una sanción económica, pero yo creo que, y esto es bajo mi humilde opinión, ya era hora.
Sí, porque no es una vez ni dos, es que es prácticamente cada semana, Jacinto.
Es que una cosa es la libertad de información, la libertad de expresión, y otra cosa es cuando ya entras en un terreno donde estás dañando la reputación, la imagen de personas concretas, en este caso de un árbitro cada semana.
Sí. ¿Cómo cubrimos las bajas de John y de Pedri? Miguel, ¿le damos la titularidad a Oriol Romeu, que yo creo que es el tema? ¿Ese es el tema o qué?
Yo, por mí, sí.
Sí, ¿no? Yo también,
Sí, pues Oriol Romeu, si no pot jugar contra l'Almeria, ja és per plegar. Però vaja, jo tinc una altra concepció i una altra valoració d'Oriol Romeu, que pot haver tingut, i de fet ha tingut una ratxa dolenta amb barrades golleres, però jo el veig perfectament capacitat de jugar de mig centre contra la media amb Gundogan, i suposo que avui Sergi Roberto, a no ser que Xavi estigui preparant alguna sorpresa amb un xaval del B.
Sí, o Fermín, no? Podria tenir cabuda també al mig del camp, potser.
Pot ser
Fermín també. ¿Com lo arreglas tú, Jacinto, eso? A ver.
Igual, yo creo que Oriol sí que será
Oriol titular, Oriol sí.
Oriol sí, yo creo que la duda es si Sergi Roberto o Fermín. Yo creo que por lo que significaría de cara a la imagen, a la afición y a hablar en clave futuro, yo metería a Fermín.
Ya. Y a Oriol hay que recuperarlo, Jacinto, a Oriol Romeu, para la causa.
No, pero es que si ya hoy no lo metes, es que definitivamente ya que se vaya al Girona. O sea, ya. Si hoy no juega, es que directamente mándalo al Girona. Entonces, hoy en su puesto no hay nadie, es un partido con el colista, que no solo es el colista, sino que es el peor colista de todas las ligas.
No ha ganado ningún partido.
No, ni un solo partido, tiene 5 puntos. Vamos a ver, o sea, con todas las bajas y con todo, si hoy el Barça no le gana relativamente bien al Almería, para ahí vámonos. No se juega en Almería, se juega aquí. Entonces hoy es un día donde Oriol Romeu sí que es un partido para meterlo, entonces si no lo metes es que lo estás resolviendo completamente. Y el otro puesto, yo ya te digo, yo creo que incluso por la imagen que trasladas, yo creo que debería jugar Fermín.
Molt bé. A veure què fa Xavi, a veure què passa aquesta tarda. Ho deixem aquí de moment. Amics, Miguel, Jacinto, gràcies i bones festes,
Bona a tothom.
Que vagi molt bé. Seguim.
Abans del Napoli a la Champions, tota la carn a la graella de la Lliga. I ara toca Almeria, que viurem amb el millor equip de la ràdio.
Soy Xavi Hernández, escucha los partidos del Barça y cómo canta los goles Manolo Olivero.
Tiempo de juego. Aquest dimecres, des de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, Barça-Almeria.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Ballori, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Necessites diners a l'instant? Doncs tenim la solució. A Rècord Motor compren el teu cotxe al moment, tant a l'instant que en 30 minuts, només en 30 minuts, ja tindràs els diners al teu compte. Sí, sí, només en 30 minuts, sense tràmits complicats ni ofertes a la baixa. Com ho has de fer? Entra a recordmotor.com, omple el formulari amb les dades del cotxe i es posaran en contacte amb tu per tancar el procés. Així podràs obtenir els diners pel teu cotxe en menys de 30 minuts, en temps rècord. Visita recordmotor.com, omple el formulari i la gent de Rècord faran la resta. I en menys de 30 minuts tindràs els diners. Fàcil.
Coches que vuelan, robots que cocinan, dispositivos que hablan, relojes que llaman y resultados médicos que llegan en un instante. Lo has oído bien. En Creu Blanca disponemos de un servicio digital de citas médicas y recogida de resultados para que en menos de 48 horas tengas tu diagnóstico. Pide tu cita en creublanca.es o llama al 93 412 1212. Creu Blanca, ahora es el momento.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ara és el moment de parlar de l'Espanyol, que ahir va empatar 3 davant del Burgos Hill, un punt que sap a poc, un punt insuficient, un altre mal partit de l'Espanyol. Aquest matí has estat a la Copa de Nadal amb la premsa, no sé quin ambient es respirava o que es comentava per allà.
Una mica millor que el d'ahir, perquè ahir vam sortir amb el negativisme per tot lo alto, de l'estadi de Cornellà-Prat després d'aquest 3-3 davant del Burgos. 3-3 i gràcies, perquè entre que John Pérez Bolo va treure a Curro, el bo del Burgos, i que l'equip va tenir un últim arreón de voluntat, doncs va arribar aquest repartiment de punts amb el qual l'Espanyol tanca aquest 2023 horribilis. Descens i un començament de Lliga que no convida a l'optimisme. Ara ho comentarem, però ítems que et deixo sobre la taula, Batllori. Bloqueig mental d'alguns futbolistes, un tècnic que fa la sensació que es comença a quedar sense eines, que ahir, per exemple, a la roda de premsa postpartit comet, per mi, una errada, que és assenyalar públicament a un futbolista que no ha estat bé. En resum, un equip que no creix i que ha de tornar amb un altre xip quan comenci el 2024. Avui, com deies, Copa de Nadal, amb Mao, amb Fran Garagarza, amb la cúpula directiva del club. Un Fran Garagarza, el director esportiu, que intentava doncs lligar l'actualitat esportiva amb els bons desitjos de cara al Nadal i l'any vinent.
Sí, me gustaría transmitir una energía positiva en estos momentos que no son los que uno quiere, y es obvio que no estamos donde querríamos estar a día de hoy, pero lo lograremos y terminaremos estando en esas notas finales que ya adelantábamos que eran el momento de analizar. Siempre me ha parecido fundamental la unión de todos y desde el máximo respeto y agradecimiento desearos una feliz Navidad, bon Nadal i visca l'Espanyol.
Toca continuar remant i haurà de remar Luis Miguel Ramis, el tècnic, que ahir donava un pas endavant a l'hora de carregar-se la pressió sobre les seves esquenes, intentant alliberar els futbolistes d'aquest bloqueig i aquesta frustració.
Ojalá sea la diana sobre mí, porque eso los va a liberar a ellos. Yo no tengo ningún problema, trabajamos, lo tenemos clarísimo, es que no tenemos ninguna duda. Bueno, ahora de momento no estoy sabiéndoles llegar la información para que lo interpreten, pero es mi trabajo y no voy a parar, porque en ese sentido este tipo de situaciones suponen retos muy importantes para mí. No todo es sencillo, la exigencia es alta, yo soy capaz de llevarla sin ningún problema. Si eso los libera a ellos, estupendo, no hay ningún problema tampoco.
Ramis marxa de vacances, però ara tot el focus es centra en la secretaria tècnica i el mercat d'hivern, si més no aquests dies de manca d'activitat. Alerta amb el que vol l'entrenador que arribi al club en aquest mercat d'hivern.
Yo tengo claro que el equipo necesita agitarlo algo en algunas situaciones o en algunas posiciones, pero en los mercados de invierno no son nada fáciles, porque, bueno, encontrar jugadores de categoría, sí, pero yo busco jugadores que tengan mucha hambre. Mucha hambre, sobre todo, es una característica importante de los mercados de invierno. Acertar en jugadores que compita de verdad y que tengan hambre.
Em pregunto en veu alta si hi ha prou fam hores d'ara al vestidor de l'Espanyol.
El jugador a qui va assenyalar la Ramis...
Fernando Calero.
Calero, Calero.
Va tornar a estar malament, però clar, quan un tècnic assenyala públicament un futbolista... Per mi va ser una errada de Ramis a la roda de premsa, però bueno.
Comentem la jugada amb el company del diari, Ivan Molero. Ivan, bona tarda.
Hola, bona tarda, Joan.
Bona tarda. Escolta, a nivell de classificació és evident que encara estem a temps de tot, però les sensacions futbolístiques no són gens bona. Ivan?
No, perquè l'equip lluny de progressar el que fa és involucionar, és a dir, l'Espanyol fa fora Luis García perquè defensivament la fragilitat és palpable, ja no només a segona, sinó que es venia així de primera divisió amb la mateixa defensa, i ara no només segueix sent fràgil, perquè el Burgos, per exemple, ahir es fa 3 gols a casa, sí, sinó que a més t'has oblidat de progressar, d'atacar i de tenir un cert estil i libreto, com diuen. És a dir, ara mateix l'Espanyol, l'equip no sap el que juga i els resultats dels altres equips que li afavoreixen no poden ser suficient excusa, perquè al final estem en la mateixa situació que la temporada passada amb el descens, que són els altres els que ajuden, que ja vindran els bons resultats i mai arribaven, i l'equip que va a segona ara de moment no arriben i cada cop s'allunya més l'ascens directe.
Sí. Sobre això de la gana que reclamava Ramis, jo no sé si a l'equip li falta gana o no, però jo sí que tinc una mica aquesta sensació que és com si l'equip jugués pensant que la Lliga és molt llarga, o sigui, no el veig jugant cada partit com si fos una final. L'Espanyol s'està jugant moltíssim, a nivell d'equip, a nivell de club, a nivell de tot.
Sí, jo, això per una banda, jo també estic d'acord, i per l'altra, també aquesta feblesa mental que té aquesta plantilla amb falta de lideratge i de personalitat total, que el fa jugar amb patiment. És a dir, sí que saben que cada partit no és una final, com diu el tòpic, però per l'altra banda surten fins i tot a Cornellà, que haurien de sortir a menjar-se la gespa, surten una mica atemorits, com, no sé, jo ahir al començament de la segona part, que l'Espanyol va perdent 1-2, que ha rebut xiulets al final de la primera part i surten i gairebé regalen 2 gols més al Burgos, sí, sí, demostren que aquest equip no està bé, no li surten les coses i no té, no sé si la gana o la capacitat mental de tirar els partits cap endavant.
Sí, sí. Molt bé, Ivan Molero, gràcies per l'anàlisi. Una abraçada i bones festes, Ivan. Que vagi bé.
Igualment, bones festes.
Adéu. L'Espanyol va empatar i l'Andorra va perdre. Va perdre 2-0 al camp del Racing de Santander. En futbol internacional, el City i el Fluminense jugaran divendres a la tarda a la final del Mundial de Clubs. El City li va guanyar l'Urawa Reds japonès per 3-0 a la semifinal ahir. I ja que estem en futbol internacional, destacar la patacada del Nàpols a la Copa Italiana. Va perdre 0-4 davant del Frosinone. Sinone queda eliminat de la competició. Tancarem el bloc dedicat al futbol amb el Barça femení. Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Que demà rep el Rosengar en partit de Champions.
Sí, aquest matí entrenament obert als mitjans, 15 minuts per la premsa, on hem pogut veure una sessió en pilota, canvis d'orientació, un partidet, però no a Patrick Guijarro, que havia de sortir en roda de premsa, però finalment ha comparegut Marta Torrejón per culpa d'un virus estomacal. El tenis Jonathan Giraldez espera comptar amb ella demà. És el principal dubte contra el Rosengar, la ventafocs del grup, 0 punts a favor. Bruna ha entrenat amb normalitat. El partit de demà serà el primer del gallec després d'anunciar que no seguirà la temporada que ve a la banqueta del Barça. Això ha dit Jonathan Giraldez quan li han preguntat per la resposta de l'afició demà al Johan.
No, realmente no espero nada. Espero que haya un buen recibimiento al equipo, como lo hacen cada semana. No espero ni quiero nada especial. Lo que me gustaría es que desde el calentamiento pues la afición pueda ya empezar animando a las jugadoras, que son las verdaderas protagonistas, son las que compiten, son las que tienen que marcar goles y evitar que nos los hagan, y a partir de ahí pues intentar mantener esos 90 minutos de partido, de apoyo, de seguimiento para conseguir un buen resultado.
Recordem que el partit d'anada al Rosenberg, el Rosengard va encaixar un 0-6 al seu estadi contra el conjunt blaugrana. Llista de convocades demà al matí, el partit és a les 9 al Johan, està tot venut en el que serà l'últim partit de l'any del Barça femení.
Fins aquí el futbol.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Este miércoles despedimos el año liguero en tiempo de juego.
¡Hola, hola!
Desde las 7 de la tarde, la última jornada del 2023. Fútbol Club Barcelona Almería, Athletic Club Las Palmas, Villarreal Celta. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en Cope Más, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
Fariña, un vino para ti. Elige un momento. Te proponemos un vino. Primero, Lágrima, Gran Colegiata. Distintos nombres, un mismo. mismo apellido. Bodegas Fariña. El tiempo pasa, la esencia permanece.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a hacer.
Condiciones en Mutua.es.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Es el momento.
Ahora, hacer realidad los sueños cuesta mucho menos con los precios de juguete de Hipercor y El Corte Inglés.
Grandes ofertas en coches, muñecas, puzzles, juegos.
Con los servicios más cómodos y prácticos.
Empaquetado de regalo, envío a domicilio, recogida en tienda, entrega en la fecha elegida.
Grandes ofertas con precios de juguete, como cuando y donde quieras.
En Hipercor y en El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa. Y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto según me mudé.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Anem al bàsquet, Albert. Comencem amb la preocupant derrota del Barça en Eurolliga a la pista de l'Alba.
Sí, fixa't que són 5 derrotes els últims 7 partits entre totes les competicions. Aquesta última davant el QE de l'Eurolliga, 74-70, i òbviament el Barça està, ja ho tenim clar, si és que teníem algun dubte, instal·lat en una muntanya russa. 16 punts en 15 minuts entre el tercer quart i la meitat de l'últim, 73-70, un minut pel final. Va tenir dues opcions, dues possessions al Barça per empatar, però absolutament re de re. Es despenja de la part alta de la classificació perquè ara queda amb el balanç 10-5. El conjunt blaugrana, després d'aquesta quinzena jornada, més era el primer dels dos partits europeus que té aquesta setmana. Sentim el vestidor, Tomas Satoranski.
No manejamos bien el partido, había muchos altibajos que contra este equipo que juega, diríamos, a tope, con máxima energía y mucha actividad, no es suficiente. Les permitimos en la primera parte estar en el partido y, como nos pasó muchas veces, cogían confianza y el último esfuerzo no fue suficiente.
Costa explicar, és difícil explicar-li a la gent aquesta derrota davant el QE, un Alba de Berlín que suma la tercera victòria en 15 jornades. És cert que hi ha molts partits, és cert que hi ha molta càrrega de viatges, és cert que hi ha moltíssimes competicions, en aquest cas la Lliga Endesa i l'Eurolliga, per combinar, però els hi passa a tots els equips. Veurem què té per davant el Barça, que són 3 partits fora, Žalgiris, Unicaja i també Mònaco, però com a mínim s'hauria de fer una reflexió del per què té aquests alts i baixos aquest equip.
Doncs sí, escolta, a veure si li van millor les coses a la penya, que juga a partit d'Eurocup aquesta tarda a Lituània.
A les 6 davant el Vilnius, atenent el mes de desembre, no li pot anar millor, perquè és un expedient immaculat. 12a jornada de l'Eurocup, el balanç positiu, 6-5 victòries, derrotes per la penya, per el vestidor Pep Busquets.
Bueno, ara estem passant una bona ratxa. Crec que teníem ja ganes de trobar-nos en aquest moment tots. Estàvem fent un bon treball, però teníem circumstàncies que potser no ens acaben de deixar de fluir en el nostre joc, i ara ens estem trobant i estem jugant com crec que hem estat jugant els últims anys.
Aquí va passar el Sutrac, i ara és cert que el Joventut ha trobat aquesta regularitat. Busca la 7a victòria seguida. 6 de la tarda, Vilnius de Lituània, Joventut de Badalona.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Adéu. I acabarem amb un apunt de futbol sala, Edu, que hi ha polèmica amb la seu de la final de la Final Four de la Champions.
Bon pollastre, final a 4 que jugarà a la capital d'Armènia, Erevan, entre el 3 i 5 de maig de l'any que ve, una Final Four on hi seran Mallorca, Palma Futsal, l'actual campió d'Europa, el Barça, l'Sporting de Portugal i el Benfica. I aquí està el problema. Són dos equips d'Espanya, dos equips de Portugal, que jugaran les semifinals i la final a 5.000 quilòmetres de distància. Els quatre equips mostraran en els propers dies una queixa formal a la UEFA per aquesta decisió. Seria la primera vegada d'una acció unificada per part dels clubs per posar en dubte aspectes de la màxima competició continental.
És evident que no té cap mena de lògica ni sentit aquesta decisió, o sí, l'única lògica que té és la lògica dels diners.
El de sempre.
Edu, gràcies.
Una abraçada.
Superstore.
Atès l'allau de lesions d'encreuats que hi ha al Madrid, a Valdebebas han decidit optar per la enginyeria genètica y combinar jugadors per cobrir les baixes.
Tchouaméni va a tener que jugar de central. Quería saber si ha hablado con él.
Bueno, a Tchouaméninga, sí, a Tchouaméninga. A Tchouaméni,
Tchouaméninga.
No le gusta jugar central, como Camavinga no le gusta jugar lateral.
Tchouaméni més Camavinga igual a Tchouaméninga.
Quin jugador seria Tchouaméninga, eh?
Tchouaméninga, bueno, escolta, poderío total, poderío total. Bueno, com a última hora, Ballori, et portaré un altre document. Sergio González, el tècnic del Cádiz. Lo del verde se queda en el verde, però los audios del VAR doncs sortiran a la llum. Sergio tampoco te clava.
Te enteras que es después del partido, cuando ellos quieran, o a la semana, o entonces ya lo que pasa en el campo ya no se puede transformar ni se puede cambiar de sentido, ¿no? Una vez que ha pasado, ¿no? Cuando se le ve el culo al gato, ya sabes si es el gato o gata, ¿no?
Y aquí no sabem si és...
L'únic que està content és Xavi, ¿no? Que estava ahí molt content, però ni Ancelotti ni Sergio no estan molt emocionats.
Podria ser gata, podria ser gat per llebre, no ho sé. Enquestes, Valllori.
Sí, anem amb les enquestes per tancar. En clau Barça, us estem preguntant avui si posaríeu de titular avui a Oriol Romeu davant les baixes de Pedri i de De Jong per jugar aquesta tarda contra l'Almeria. La majoria, cada vegada hi ha menys distància, eh? Però la majoria encara penseu que no, el 56% dels que heu votat. En clau espanyol, us estem demanant quina línia reforçaríeu abans, si la defensa o al mig del camp. Aquí ho teniu claríssim, el 84% dels que heu votat creieu que la defensa. I en clau Girona us estem preguntant quin dels tres centrals ho està fent millor aquesta temporada. La veritat és que els tres estan a bon nivell, David López, Eric García o Daily Blind. Heu votat per Blind, la majoria, el 44% dels vots. Arribarem a les 4 de la tarda. Us recordo que avui torna a haver Tiempo de Juego, més Lliga a la Cope a partir de les 7 de la tarda. A les 7 comença el Barça-Almeria. Que vagi bé, molt bona tarda.